l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Quarts de vuit del vespre, benvinguts al Tribuna Preferent, l'últim Tribuna Preferent del 2020, per fi. Li hem posat el llaç futbolísticament parlant a un any que no oblidarem mai, per tot allò dolent que ens ha deixat al nostre voltant, però també per totes les coses bones, per un ascens improbable, ja ha estat d'uns mesos després de confinament i d'incertesa, per haver tornat a tastar el futbol professional 5 anys després, per moltes coses, com diem. I ara veurem què passa en el futur, en el 2021, que tot just estrenarem d'aquí a 10 dies. Dissabte vam posar el fre de mà a 3 mesos d'autèntica bogeria, 20 partits en 12 setmanes, amb aquella sensació que hem arribat vius al Nadal, immersos en la lluita de ple que li toca al Sabadell enguany, la de la permanència, però també amb alguns deures per fer, reforços, el rendiment de l'equip a la nova Creu Alta i més aspectes que no només reflexionarem aquí avui, sinó també en les dues setmanes que queden ara perquè torni a rodar la pilota. Rebeu avui una salutació ben forta del Roger Benet, com sempre, a les vies de so, servidor qui us saluda, Pau Vituri, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Comencem!
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Som-hi, que passen 2 minuts i mig del punt de 8:15 del vespre. Estem en directe a Ràdio Sabadell, a la 94.6. Insistim en aquest últim Tribuna Preferent del 2020 i amb una pregunta que hem llançat fa qüestió d'una horeta, perquè, com diem, avui tanquem l'any futbolísticament parlant, i és la nota que li poseu al Centre d'Esport Sabadell en tot aquest 2020, en aquest 2020 tan intens, que ens, com diem, se'ns acaba en qüestió de 10 dies. Com sempre, podeu participar amb aquesta etiqueta TP946 i guanyar productes oficials del Centre d'Esport Sabadell cada setmana. També, en aquest cas, seguirem sortejant premis al 2021. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Mito, bona tarda.
Avui des de casa, eh?
Avui des de casa, perquè ja saps que avui em tocava descansar, però mira, participant al teu Tribuna Preferent.
Tu quina nota li poses a l'equip?
Doncs mira...
Insisteixo, no li posaria un 10. En el global, Insisteixo en el global del 2020.
Si contem el 2020, jo li posaria un 9, no li poso un 10, perquè tot i aconseguir l'ascens, si tu mires els resultats de tots els partits que s'han disputat en l'any natural del 2020, realment el Sabadell no ha aconseguit grans resultats. Si et fixes jornada a jornada. Per tant, això, li posaria un 9.
Vinga, anem a seguir preguntant als nostres convidats d'avui. Segueixo una mica l'ordre que m'està dictant avui a l'Skype. Ja sabeu que aquest any estem fent les tertúlies via telemàtica i aviam si això passa aviat i podem tenir-los aquí a l'estudi, però de moment és el que hi ha. Joan Rosso, què tal? Com estàs? Bon vespre.
Hola, bona tarda, Pau. Molt bé.
Tu qui anot...
de poder estar amb vosaltres.
Encantats també nosaltres. Tu quina nota li poses a l'equip en aquest 2020?
Doncs jo coincideixo amb el Sergi amb la nota, que li ficaria un 9, però dividit en dues parts, perquè de gener a setembre li ficaria un 10, perquè s'ha assolit l'objectiu que era, bueno, no sé si era l'objectiu, però pujar a segona a futbol professional semblava molt complicat, i per una altra banda, doncs, dintre que estem ja al futbol professional, doncs, entre un 6.5 o així d'aquesta segona part, i la mitja ponderada als 9 mesos et dona un 9.
Doncs després anirem fent el recull també dels comentaris que ens està deixant la gent al nostre Instagram amb aquesta etiqueta TP946. Bernard Mosquera, què tal, com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Tu quina nota li poses?
Bueno, em sembla que estem tots d'acord. Jo, si haig d'agafar el global de l'any, un 9. un 9, perquè, bueno, a veure, som a segona, potser ningú s'ho esperava arribar aquest any, però, bueno, estàvem a dalt, hem pujat a segona i això jo crec que pot més que el com anem ara, que espero que es pugui conduir. La nota global seria un...
Després parlarem del futur, eh? Insistim que avui també un dels temes que tenim sobre la taula és què ha de fer el Centre d'Esports Sabadell en aquesta segona meitat de la temporada per seguir en aquesta lluita, perquè insistim, és la lluita que li toca enguany. Joan Rodríguez, amb tu rematem. Què tal? Bon vespre.
Bon vespre, Pau.
Avui,
què tal?
Avui tribuna amb quatre convidats, eh? Avui molt ben acompanyat. Remata-m'ho tu, va, amb una nota.
Pues mira, jo seré l'excepció. Jo, per mi, la nota de la temporada seria un 10.
Un 10?
Sí, per mi sí. Perquè amb tot el que hem tingut amb el tema de la pandèmia i com es presentava el play-off i l'objectiu era l'ascens i ho vam aconseguir, jo crec que l'any es mereix un 10.
Mira, ara ho acabo de llegir precisament amb aquesta etiqueta TP946 que he vist que ens havies deixat el comentari a Twitter. Per cert, sí. S'està jugant, ens està passant últimament al Tribuna Preferent, s'està jugant un Mirandés Albacete, l'Albacete rival directe de la zona baixa del Sabadell, i s'ha avançat, ara fa tot just dos minuts, a Anduba. Per tant, Mirandés 0, Albacete 1, estarem pendents perquè, com hem dit avui, a l'Hotel Suís, el Sabadell, m'ha explicat, el Sabadell dormirà, passarà el Nadal en zona de descens, però a només un punt de la salvació, només un punt d'aquest grup de tres equips ara mateix, on trobem l'Alcorcón, el Cartagena, el Castellón, on s'hi podria unir també el Tenerife, en funció del resultat d'aquesta nit contra el Girona. No sé si compartiu aquesta sensació, que hem arribat sencers, vius, al Nadal. No sé qui vol començar dels quatre.
Sí, Pau, doncs començo jo, Vinga, si et sembla, que m'has saludat a mi primer, doncs li foto. Sí, totalment. Al final, tant de bo haguéssim passat els Nadals fora del descens, però crec que el fet d'haver aconseguit sortir d'aquesta zona durant una jornada, que és el que va passar la setmana passada, jo crec que és més que un fet anecdòtic, perquè evidentment és veritat que al final pots estar tu 41 jornades estant al Pou, que si a la jornada 42 estàs fora, doncs et salves, no? Però el Sabadell va demostrar l'altre dia guanyant al camp del Cartagena que és capaç de sortir d'aquesta zona i al final, més que una anècdota, també crec que és un factor psicològic molt important. Haver-ho aconseguit almenys una jornada crec que ja demostra que l'equip està ben viu i que ara hagi tornat a caure i que haguem de passar els Nadals perquè just ara venen les festes després d'aquesta última jornada, doncs sí que és més circumstancial. Per mi això, lo important és que el Sabadell ha demostrat que és capaç de sortir d'aquesta zona i que està ben viu perquè al final ara només estàs a un punt de sortir del Pou.
Jo realment el més important que crec que està passant ara és que estàs a un punt de salvar-te i com diu el Sergi, al final és un tema circumstancial i et diria anecdòtic a l'estar a l'estar en descens, perquè realment, tal com va començar la temporada, poder estar aquí ara així i estar viu i a un punt, doncs crec que és un èxit en aquest sentit.
Qui més vol opinar? Bernat,
jo crec que aquesta és la nostra lluita ara i serà tot l'any així, tota la temporada. Molt ha de canviar la cosa perquè no sigui així. I estem molt vius, estem, ja ho has dit tu, estem a un punt dels puestos de fora de descens. Potser el que ens hi fot més és com anar, com s'han perdut molts partits. Ara ha vingut tot al revés, ara els guanyem o els empatem. Estem marcant a últims moments del partit. I, a veure, i això el que té de l'equip, encara que hi ha mancances, el que ens diu és que l'equip lluita fins al final, si no això no passaria. Sí, estem donant intentant millor o pitjor, jugant millor o pitjor, però ho estem treballant fins al final. I d'aquí ha vingut un parell d'empats i un parell de punts que podien haver marxat. I aquest parell de punts fa que estiguem a un punt dels puestos de salvació.
Joan Rodríguez.
Sí, doncs jo personalment estic content de tal com està l'equip, perquè és el que deies tu, Pau, estem només a un punt de sortir del descens i tal com va començar la temporada, que semblava que costaria molt i a part la dinàmica en la que està ara l'equip, han aconseguit revertir-la i en comptes de empatar o perdre els partits a últims minuts som nosaltres els que ara anem donant la volta, i crec que estem en una dinàmica molt positiva.
Al final, sempre n'hem parlat molt aquí a Ràdio Sabadell també, de les dinàmiques en el món del futbol, i crec que eres tu, Bernard, que esmentaves precisament com s'està girant la truita respecte als, avui fèiem càlculs, 8 partits que havia perdut el Sabadell en l'últim quart d'hora, amb molts d'aquests partits, a més, segurament fent mèrits per treure alguna cosa més, i ara, en d'altres partits, on segurament per mèrits no estàs fent tant com abans, en els últims 4 són 6 gols en l'últim quart d'hora, i o bé empates o bé guanyes el partit. El que dèiem, no? Un joc de dinàmiques, un joc d'aclimatar-se a la categoria, de dieu-li com vulgueu, no?
Bueno, jo crec que més que res és una dinàmica de resultats. Jo crec que el joc no...
Com dèiem,
no està
més,
sent...
més resultats que no pas joc, no?
Sí. Al final les dinàmiques, el que importa són els resultats, no? I ja està bé. Però sí que és veritat que en joc els últims partits no estan sent bons. Tot el meu parer, punt de vista.
Sí que és veritat, però al final també hi ha... Jo diria que en la gran majoria de partits el Sabadell tampoc ha merescut perdre, o almenys en molts d'ells, per joc, sense que sigui brillant, no estic dient que el Sabadell hagi practicat un futbol espectacular, però tampoc ha merescut perdre. No sé, em ve el cap, per exemple, el dia de l'Oviedo, que va ser un partit molt castanya, que no passava absolutament res, i al final aquell partit el perds per una jugada aïllada. I al final, amb el tema de dinàmiques, Pau, no sé si ara el Sabadell ja té els punts que mereix. Jo crec que no, que encara li faltaria algun punt, però sí que més o menys la balança no equilibrada del tot, però sí que ja es comença a igualar, no? I al final ara podríem dir que el Sabadell potser mereixeria, no sé, per dir alguna cosa, 2-3 punts més, que no passa unes setmanes, que potser dèiem que em mereixeria 6 o 7 més, per dir alguna cosa, no?
Mira, segons els nostres càlculs que fèiem avui, queden encara 4 partits, és a dir, has d'empatar o has de guanyar a 4 partits més a última hora per equilibrar del tot la balança. Fixa't el que va arribar a perdre el Centre d'Esports Sabadell. Però sí que més o menys, no sé si també Bernard, Joan, coincidiu que això, que el Sabadell ara mateix està en aquesta posició que li pertoca pel que hem vist en aquestes primeres 19 jornades de Lliga.
Jo, sincerament, amb els partits que ha jugat el Sabadell, jo crec que mereixeríem estar amb 23 punts, perquè hi ha hagut molts partits que els teníem controlats i en jugades aïllades hem perdut per un gol o ens han empatat, i jo crec que els 23 punts podrien ser els que mereixeríem tindre ara mateix.
Bernard?
Jo estic d'acord, perquè és que jo penso que hi ha partits que s'han perdut o t'han empatat a última hora que no mereixíem haver perdut o empatat. I aquests partits que nosaltres hem empatat a última hora, potser hi ha un que no ho mereixíem. La resta tampoc mereixíem perdre. Potser es manquen 4, 5, 6 punts que potser en altres condicions els hauríem tret.
Per cert, el segon de l'Alba ha fet, No està gens malament. Avui sumem un altre equip a la lluita. Un equip que semblava desahuciado, com se sol dir en castellà, desnonat, i mira, guanyant de moment 0-2 a Anduba. Clar, és que, mira, em ve perfecte per introduir una mica el tema, no? Al final serà una lluita de molts equips, és a dir, el Sabadell no l'hem tret en cap moment, només aquesta jornada del Cartagena, d'aquesta situació de fora de descens, però sí que és veritat que pel camí va sumant el Tenerife, va sumant el Cartagena, sembla que el Logroñés es va desinflant, l'Albacete ara, clar, pot revifar, el Zaragoza podria revifar, vés a saber, però serà una lluita al final de molts equips, en aquesta part baixa.
Es van enganxant alguns més, sí.
Jo t'anava a dir això, Pau, que has esmentat, perdó, que has esmentat el Logroñés, per exemple, va agafar aquella ratxa espectacular, però jo crec que és evident que per plantilla, després d'haver fotimer de partits que ens hem vist ja de la Lliga Smartbank, que hem tingut temps de veure'n uns quants, jo crec que el Logroñés al final està condemnat a estar en aquesta lluita. I, per exemple, l'Oviedo, que en té 25, jo crec que, per exemple, és un equip que ara mateix està allà en una zona mig tranquil·la, però jo crec que sí que anirà cap amunt i no patirà tant. En canvi, altres equips com el Màlaga, per dir algun, jo crec que també anirà cap a baix. Ja et dic, és una opinió molt personal, però jo crec que Tot i que ara la classificació pot semblar una mica partida, perquè jo diria que el Cartagena està a 4 punts de l'equip que té per sobre. T'ho dic
sí,
tirant de memòria perquè no tinc la
diria,
classificació aquí.
Jo sense també tirant de memòria diria que sí.
Que diria que està el Cartagena i està a 4 punts de les Palmes, diria. Però bé, equips d'això, ja et dic, com el Màlaga o el Logroñés, per exemple, jo crec que estan condemnadíssims a estar lluitant per baix. I això ja et dic que és una opinió molt personal.
No sé què més
jo
volia dir,
Joan. Jo crec que tindrem una lliga de set equips o 8, la nostra lliga, i aquí de la part baixa igual canviaria les Palmes pel Logroñés, però i potser en Saragossa que pugui tirar endavant i algun que pugui caure, però jo crec que hi haurà 7-8 equips que s'estaran jugant al descens, nosaltres.
Joan Rodríguez, no sé si volies dir alguna cosa també al respecte.
Sí, jo amb el cas del Logroñés estic d'acord. Sí que va començar molt fort, però al final s'està veient que és un equip de la nostra lliga i que està destinat a lluitar amb els equips per la salvació.
Anem a escoltar també i anem a repassar alguns missatges que ens arriben a les xarxes.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Mira, abans, notícia d'última hora. Stoikov ha rebut el premi Zarra de la Lliga Smartbank 19-20 a la gala virtual dels premis Marca, com a màxim golejador nacional la temporada passada, segona divisió. Un trofeu que se li ha fet entrega a la nova Creu Alta i amb la mascareta arlequinada, si bé és cert, doncs això, que la temporada passada va fer els gols Stoikov amb la samarreta de l'Alcorcón. Com diem, el que no ens desviem del tema, que anàvem a repassar missatges amb aquesta etiqueta TP946, perquè avui en tenim un fotiment, per tant anirem repassant com diem a mesura que avanci el programa. Abans de començar, per exemple, ens arribaven missatges de l'Enric Lozano, que ens deia un notable, el Mengot ens deia un 9, l'Agustí Forrellat un 10 fins l'agost, i afegia que si no ens porten 3 o 4 bons regals de Reis al final de curs ens portaran un camió de carbó. Esperem que la carta la tinguem ja feta. Després parlarem també de mercat, perquè ben aviat tornem a entrar en aquesta voràgina del mercat, o com se li sol dir. Recordem que li estem posant nota al 2010 del Centre d'Esport Sabadell. El Víctor Merino ens deia un 10, un altre Víctor ens deia un 10, arroba Sabadell Meteo 4 un 9, el Josep Hernández fins aquest últim partit un 8, el José Antonio Martín Utrera sense cap mena de dubte un 10, l'Enric ens deia un 9 i mig, un 10 no per no haver guanyat a l'Espanyol, exigent, l'Enric, el David Zamora ens deia un notable alt cap excel·lent, aconseguir l'ascens amb el playoff al juliol i conformar la plantilla amb el límit salarial té un gran mèrit, els ciments estan posats, només ens queda que millorar, jugar amb cap i experiència, reflexionar i anar amb el cap ben amunt. Aquests són alguns dels missatges que estem rebent fins ara, avui en tenim molts, i després de la publicitat en repassarem molts més. Joan Rosso, que comentaves abans el tema del joc de l'equip, i em serveix també per lligar-ho en certa manera a què li està passant a l'equip a la nova Creu Alta. No tot són flors i violes, evidentment, a l'equip, perquè clar, l'altre dia fèiem números i el Sabadell és el pitjor local de la Lliga, només 8 punts en 10 partits. Qüestió de què li està passant a l'equip? Analitzem-ho vosaltres. No sé si la falta de públic, tot i que és un mal que té tothom, o què?
Sí, jo crec que ara el tema dels estadis és intransigent, perquè al final sense públic estàs en igualtat de condicions i vindre que puguis conèixer més o menys el camp doncs té una influència menor com si tinguessis el camp amb 3 o 4.000 persones que puguin tirar de l'equip. Que jo crec que, a més, aquest equip li faria falta, perquè al final és un equip de joc que està de la mitja taula cap a baix. Al final, el públic pot empantar i pot donar aquest plus per poder guanyar partits. Dit això, el joc jo crec que tampoc està sent brillant, sobretot a les últimes jornades, o per parlar d'algun partit del Castelló. Inclús, sé que heu parlat alguna vegada en el programa, el tema de la tàctica, que jo crec que amb una tàctica 4-4-2 es guanyen més partits o empates en algun partit, més que amb una 5-3-2 que et costa molt treure la pilota, que els equips et tenen molt, molt estudiat, que et pressionen molt a dalt i no tens capacitat per treure la pilota jugada i et creen molts problemes. I jo crec que això els equips ho saben. De fet, hem rebut bastants gols per pilotes intentant treure, sobretot al principi de temporada, d'intentar treure la pilota jugant, que es perdin pilotes a la defensa al mig del camp, que t'han penalitzat moltíssim.
Sí, això és una característica de la Lliga SmartBank, que aquí qualsevol errada en construcció normalment el rival no sol perdonar. Només puntualitzar que el Sabadell en fase defensiva, ho hem explicat algun cop, sí que defensa en 4-4-2, però a l'hora d'organitzar-se ofensivament ho fa amb aquests dos laterals, dos carrilers oberts i una línia de tres centrals molt marcada.
I és on tens el problema, que no pots treure la pilota.
Qui més vol opinar del tema del joc de l'equip?
Joan, jo, per exemple, amb el tema de que no pots treure la pilota des del darrere amb aquest sistema d'atac dels tres centrals, jo no estic del tot d'acord, perquè al final tens dos migcampistes, tens dos mitjapuntes que també poden venir a combinar. Jo no crec que sigui un problema de sistema realment. Jo crec que hi ha dues coses. La primera és que, evidentment, hi ha problemes per treure la pilota, però jo no crec que sigui tant del sistema, sinó d'adaptar-se bé a la categoria, jo crec, perquè a segona vez sí que havíem vist molts partits amb aquest mateix sistema on el Sabadell podia combinar molt bé i treure la pilota des del darrere molt ben jugada, i en aquesta categoria es demostra que quan perds pilotes en el teu camp no et perdonen els contraris. I després, Pau, et donaré unes quantes dades, que ja saps que a mi m'agrada molt el tema de números per corroborar això. I l'altra, que no, jo crec que l'equip no és sòlid defensivament, o millor dit, no és consistent defensivament als 90 minuts de joc, perquè és veritat que hi ha molts partits amb moltes fases que sí que veus un Sabadell seriós, ben posat, però no passen els 90 minuts. De fet, ho hem comentat molts cops, Pau, que en els partits que sembla que no hagi de passar res, on sembla que el partit està condemnat a acabar amb empat a zero, al final, sempre que hi ha una jugada aïllada i de perill, sempre és del rival, ja sigui perquè has tingut un error al treure la pilota, has tingut un error defensiu, has tingut un error de col·locació, en algun partit és veritat que per mala sort, pel que tu vulguis, però al final jo crec que aquestes dues coses són les que estan portant el Sabadell, especialment a no treure gaires punts a casa.
Bernard, Joan.
Bueno, jo crec que aquesta circumstància s'està donant als darrers partits, perquè també els rivals ja ens coneixen més la nostra forma de jugar, perquè al principi l'equip defensivament treia molt bé la pilota.
Bernard?
Bueno, jo estic d'acord amb el Sergi en aquest sentit. La defensa no ho fa malament. Si analitzes el global, no ho fa malament. Però té baixades i pujades. No és constant, no és regular. I té errades que penalitzen molt la segona divisió. Aquestes errades a segona B l'any passat no penalitzaven tant. Però ara qualsevol errada, hi ha molta pressió de l'equip contrari, et pressionen molt amunt, i qualsevol errada que hi ha a la defensa no perdonen. I nosaltres hem perdonat moltes, perquè nosaltres també hem tingut errades del contrari i les hem llençat fora. Potser també ens faria, que jo crec que tenim, però ens faria falta més precisió. El que passa que això costa peles també.
Això t'anava a dir. En aquesta categoria és complicat, d'aconseguir el gol. El Sabadell va fer una clara aposta l'estiu per Guruceta, va mantenir Edgar Hernández. De moment estem parlant de números tímids, correctes, però no res espectacular. També és veritat que és una categoria on de moment aquest any no hi ha un gran golejador. O sigui que tens homes com clar, estem parlant d'aquí ja d'un altre nivell, no? Jucas, Rubén Castros, etcètera. Raúl de Tomás, evidentment, que aquest està ja el posa en una altra lliga, i més després del golaç que va fer contra l'Almeria, el millor de la temporada, segurament. Però clar, estem parlant que això, com deies tu, Bernard, no? Costa diners.
Sí, no, això costa diners. I hem de mirar qui som i on som.
Sí, precisament igual per això, perquè per el que comentava en Sergi, que s'havia vist bon futbol amb aquest sistema segona B, i és veritat, jo crec que des de Carreras no s'havia vist tan bon futbol a segona B fins que ha arribat a l'Hidalgo, que s'ha intentat jugar la pilota i tal. Però ara aquests jugadors no són de la mateixa qualitat per la categoria, per poder practicar aquest futbol.
Dels reforços del Sabadell, aquesta pregunta l'he fet a una altra tribuna també aquesta temporada, i més ara que ens aproximem al final de la primera volta. perquè fèiem aquesta reflexió, no? Molt probablement qui millor hagi estat del... Acaba d'aparèixer, atenció, Adrián Arroyo vestit de runner, eh? Que ha fet un missatge a l'inici del programa dient que es calçava les bambes i sortia a córrer i ha aparegut aquí ara mateix a Ràdio Sabadell.
Millor així que no que vingui amb la bici, eh?
Sí, home, no, molt millor, que no entri per l'estudi amb la bici. Fora conyes, feia aquesta reflexió, no? Segurament els més regulars en aquesta primera volta han estat els jugadors que ja seguien de la temporada passada. No sé si per coneixement del sistema o què, però en línies generals probablement han tingut una línia més estable. En canvi, els nous reforços, sí, hem tingut moments puntuals on alguns jugadors han destacat, però costa trobar allò un, dos, tres noms, un o dos sí que segurament els trauríem, eh? Però tres, quatre noms dels reforços que hagin segurament millorat, no? el que hi havia. No sé què n'opineu vosaltres.
Mira, per destacar algun, Pau, Cornut. I et destacaré, de fet, dos noms respecte a l'últim tribuna preferent que probablement en aquell moment tampoc estaven en el seu millor moment i potser se'ls podia criticar més, no? Però, per exemple, Pierre Cornut, que per cert, que l'altre dia tampoc va fer el partit de la seva vida contra el Castellón, perquè sobretot va tenir algunes errades en defensa, està clar que ha crescut, ha anat progressant moltíssim al llarg de la temporada. I després l'altre nom és Guruceta. Guruceta crec que ha guanyat confiança. És veritat que crec que va ser en el partit contra les Palmes que va marcar un gol i vam dir, mira, si aquest gol li dona per guanyar confiança, i després va fallar una ocasió claríssima, però al final se l'ha vist molt millor. Vull dir, a Cartago Nova va ser decisiu des que va entrar al terreny de joc i l'altre dia contra el Castellón a mi em va semblar que va fer un molt bon partit.
La resta, què n'opineu?
Bueno, jo em penso que dels que hi havia de la temporada passada, en línies generals, potser sí. Però també hi ha algun que ha baixat, penso jo, eh? És una meva opinió.
Sí, home, i tant, només faltaria.
Ha baixat. De l'any passat aquest. Potser no sé si li ve gran, tampoc és per... Sí, tampoc que sigui molt dolent, no? Però que no sé si li ve gran la categoria, però no està al mateix nivell que l'any passat, algun. Dels que han renovat, dels que venen de l'any passat.
Els Joans que...
Sí, la categoria és diferent, però per exemple, jo per destacar algun, a mi m'està agradant molt quan Ibiza.
Per mi entraria, quan imaginava els dos, tres noms que deia, segurament si hem de fer un rànquing, a l'1 posaria més Stoikov, pràcticament tots, i el segon seria Juan Ibiza, no?
Sí, és que crec que tots tenim clar qui són aquests tres. Em sembla que tots quatre o tots cinc pensem en els mateixos jugadors.
Coincidiríem, no? Joan, deies que t'he tallat, perdona, deies Juan Ibiza.
Sí, no, jo Juan Ibiza és un jugador que l'he vist molt regular durant tota la temporada. A sobre ha marcat gols importants que han donat punts i molt sòlid en defensa. A mi és un fitxatge que m'ha agradat molt. I un altre fitxatge que m'agrada però que no està tenint minuts i crec que podria aportar molt és a Juan Hernández. No està al nivell que se li espera, però jo crec que pot aportar molt en aquest.
Segurament és, no sé si parlar de decepció, és molt aviat, perquè a més és un jugador que ha marcat dos gols, però sí que és cert que fa la sensació, i fèiem aquesta reflexió l'altre dia a la redacció, no sé, Joan Rodríguez, tu si ho comparteixes, que és un jugador que quan ha sortit de revulsiu segurament ha deixat més empremta que no quan ha tingut l'oportunitat de titular.
Sí, la sensació una mica és aquesta. I el que tu deies, Pau, que la sensació que dona és que s'han adaptat millor a la categoria. Jugadors que estaven jugant a segona B la temporada passada amb nosaltres, que no jugadors que ja estaven jugant a la Lliga Smart Bank i que sembla que els està costant més el tema de la categoria.
És una sensació que tenim tots plegats. Va, que estem a punt d'arribar a les 8 del vespre. Fem una aturada per la publicitat aquí al Tribuna Preferent i de seguida tornem a estar aquí en directe per analitzar el que ha de fer ara el Centre d'Esport Sabadell i especialment el José Manzanera, a qui se li gira feina, el director esportiu, en aquest mercat d'hivern amb el Sergi Parc, el Joan Rosso, el Bernat Mosquera i el Joan Rodríguez. Fins ara. Frosty the snowman was a jolly happy soul. With a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Ràdio Sabadell us desitja bon Nadal.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Vull dir un minut en directe a Ràdio Sabadell en aquest últim tribuna preferent del 2020, 21, dilluns 21 de desembre, analitzant, com diem, aquest final de 2020, o tot el 2020, de fet, amb el Sergi Parc, el Joan Rosso, el Bernat Mosquera, el Joan Rodríguez. Avui, ara faig aquesta reflexió amb tots quatre, eh? Li deia a l'Adrián Arroyo a l'Hotel Suís que tenia jo la sensació, sí, hem jugat fa 48 hores, però com que li hem posat el fre de mà completament a la temporada. És a dir, en condicions normals avui estaríem pendents de, ja, o estaríem parlant ja de, escolta, que tenim prèvia de partit el dimecres, el dijous, i no, per fi podem descansar dues o tres setmanes. No sé si vosaltres, com a seguidors del Centre d'Esports Sabadell, també teniu aquesta, compartiu aquesta sensació, no? Que no estem massa acostumats a allò de seguir partits cada 3-4 dies del nostre equip.
Sí, sobretot tu i jo, Pau, a la redacció, no?
Sí. Completament.
La redacció sí que ho notem, que ara no hi ha partit entre setmana, perquè han sigut uns dies frenètics, evidentment, per tots els seguidors arlequinats, però a la redacció d'Esports, déu-n'hi-do la feinada que hem tingut.
La feina del Sergi Garcés per quadrar horaris ha estat espectacular. Mira, per cert, que el tinc aquí un moment, el anem a enganyar. Adrián Arroyo, què tal?
No em deixeu respirar, eh? No.
Què fas per aquí? Que has aparegut?
Anava escoltant-vos pel carrer i he dit, mira, va.
Amb els auriculars i
sí,
tot,
sí.
Has sortit corrent. Amb...
Aniria amb delay ara, si apropés l'auricular al micròfon, perquè era via internet, però sí.
Alguna cosa a dir, tu?
Com li agrada caparar dinant arrotllo, eh?
Sí, anava a dir això, Sergi, que és el primer tribuna preferent, crec, amb 5 tertulians.
De la història.
Un d'ells que s'acaba de colar aquí, gairebé fent un Jimmy Jam, eh?
Va, fes-me un resum del estat per tu. El 2020 del Sabadell, breu, que et conec. I et deixo marxar.
Una alegria impensable.
Més breu que mai, no?
Si vols, desenvolupo, però no vull treure minuts a la gent que s'ha currat avui venir al tribuna i no jo que estava aquí donant un vol.
Doncs vinga, cap a casa.
Vinga, bona tertúlia, a tothom.
Mira, Rocky.
Adéu, Adri.
Adéu.
Cap a això, cap a Canoria, que ara tornant a córrer, l'Adri. Teniu aquesta sensació també, la resta, de que hem viscut un inici de temporada que no estava massa acostumats també a el que és l'aficionat al Sabadell, que abans teníem partit de diumenge en diumenge, de diumenge en dissabte, de dissabte en diumenge, però no sortíem d'aquí?
Jo personalment ho he viscut d'una manera en el sentit de dir positiu. Per què? Perquè veníem de perdre un partit. Doncs, bueno, quan perds un partit, quan abans puguis jugar el següent partit a veure si el guanyes, doncs millor, no? I jo crec que això m'ha fet ficar-me molt en la roda de seguir els partits.
Bernard, Joan, vosaltres...
A veure, jo... De cara a l'equip, nosaltres no estem acostumats, com a afició. De cara a l'equip, és que depèn de la dinàmica. Hem tingut de totes, més dolentes que bones, però potser va bé quan tens una bona dinàmica, perquè t'endolles, tens un partit de seguida, no mantens el cap aquí encara, però clar, quan la tens dolenta, com és la majoria dels partits que hem tingut, també venir un partit darrere un altre, potser no t'acabes de no acabes d'endollar-te. I bueno, ens ha passat, que hem perdut un altre, igual que quan no hem perdut, ara portem, què portem? La victòria de Cartagena, dos empats, sí, Portem tres partits sense perdre.
Sí, sumant el de 4, la Copa 4, perdó.
4, correcte, amb el de Copa 4. Potser per això ens va bé jugar tant de seguit, però quan venen de dolentes també va malament jugar tant de seguit.
Sí que fa la sensació aquesta, no? Que les dinàmiques, que parlem molt de les dinàmiques, és una qüestió de... o aquest any són més curtes, és a dir, una dinàmica a segona B amb 4 partits sense perdre, per dir-ho d'alguna manera, com ara, estem parlant d'un mes de competició, sí. un mes natural. Ara, aquestes dinàmiques són dues setmanes que enganxes dues setmanes bones, enganxes dues setmanes dolentes, vull dir, és una muntanya russa.
Sí, que potser m'equivoco, però tenint una setmana sencera i perds, bueno, potser pots canviar el xip, et poden endollar, però clar, és que no et dona temps a pensar, és que has perdut i en tres dies tens un altre.
Sí, i... molts entrenadors prefereixen el fet de... com més aviat quan perds, millor, però bé, això ja va a gust del consumidor. Joan Rodríguez, no sé si volies comentar alguna cosa també.
Sí, jo, egoistament com a aficionat al Sabadell, jo prefereixo que juguin dos partits per setmana, perquè així tenim ocasió de disfrutar més del nostre equip. Però també entenc que de cara als jugadors i al cos tècnic és millor jugar un partit com jugàvem la temporada passada segona B a la setmana, perquè així els jugadors també poden recuperar més.
Sí, de fet, Antonio Hidalgo, a la roda de premsa del dissabte, admetia que els jugadors mentalment i físicament havien estat o havien arribat ja al límit, perquè per ells és una bogeria de partit. Hem de sumar-li després els desplaçaments, en el cas d'Hidalgo, rodes de premsa, entrenaments que no pots preparar o que pots, has de preparar un partit amb un únic entrenament perquè tornes d'un viatge. Bé, ha estat una situació també a la qual el Centre d'Esport Sabadell s'ha hagut d'acostumar, perquè futbol professional, en situacions o en circumstàncies com les actuals de la pandèmia, s'ha de dir, corregeix-me si no, Sergi, que queden poquetes jornades intersemanals al 2021.
Sí, queden poquíssimes, t'ho dic de memòria, però com a molt una o dues diria que hi havia... Bueno, si sí, n'hi ha, són més endavant, perquè, per exemple, el gener està tot net,
sí, jo diria,
perquè
fins
i tot un dels que de setmana hi ha copa, però hi ha poquíssimes, sí, sí.
Sí, sí. Bé, això ja ens ho trobarem quan arribi, però a la segona volta doncs tindrem un calendari més espaiat en aquest sentit. Va, que són les 8:07, tampoc vull allargar molt més el tema perquè és un dels temes estrella que tindrem aquests dies. Reforços, no reforços, fitxatges, no fitxatges, mercat d'hivern... sí o sí, no mercat d'hivern, no, sí o sí, ja ha mercat d'hivern a partir del dia 4. I us ho pregunto ja d'entrada, què ha de fer el Centre d'Esport Sabadell en aquest mercat d'hivern? En les capacitats i en els límits, insistim, que té un equip com el Centre d'Esports Sabadell. No sé qui dels quatre vol obrir el foc amb aquest tema, que segurament serà un dels més esperats ja no només entre vosaltres, sinó evidentment també entre els qui ens escoltin ara mateix. Què ha de fer el Centre d'Esport Sabadell?
Doncs mira, Pau, va, Sus, començo jo.
Sus, està clar que calen.
Bernard, va, dispara tu.
Perdona'm.
No, tira, Bernard, tira.
Està clar que calen perquè, bueno, però a veure, el que s'ha de fitxar ha de millorar el que tenim. No podem portar el mateix que tenim, s'ha de millorar. I hi ha zones del camp que s'han de millorar més que d'altres. I també, perquè parlem de reforços, però és que també jo el que faria és donar baixes de gent que no hi compta l'entrenador. Perquè hi ha gent que està clar que compten poc. Hi ha 3-4 que compten poc, que han jugat res i menys. I bueno, si no comptes amb ells, doncs jo els donaria de baixa i portaria gent que m'aportés coses a l'equip.
Insistim que és un requisit indispensable ara mateix, perquè el Sabadell només té una fitxa lliure. És a dir, tu pots portar un jugador, però si vols portar dos, sí o sí, hauràs de donar la baixa a algú. Per tant... és un requisit,
sí,
que està allà.
I és que hi ha jugadors que han jugat res i menys.
És el cas, per exemple, de... si fem un rànquing, no traiem d'aquí David Estals, que té fitxa del filial, però fent un rànquing de minuts, els dos noms que se'ns venen al cap són Jesús Olmo i Antonio Romero, són els dos jugadors que menys han jugat, i després ja sí que és cert que la resta han entrat en més moments de la temporada, en menys moments sí que han entrat a la roda, no? No sé si vosaltres hi afegiu algun nom més... em refereixo simplement a una qüestió empírica, de minuts jugats ara mateix.
I Antonio, jo diria que Pedro Capó potser... també està dels que menys, potser.
Bé, Pedro Capó, ara, és a dir, en les últimes jornades sí que és un jugador que ha perdut protagonisme, cas, per exemple, de Joshua Coidi també, però ni que sigui per les setmanes de baixa que va estar Jaime, ha jugat algun minut més.
però Pedro Capó, per exemple, quan ha jugat molt bé. I jo coincideix, bueno, i crec que també que Antonio Romero, quan ha jugat molt bé. Jo que sí que és veritat que Olmo no ha jugat res. I clar, tens que donar baixes per poder portar gent. I jo, clar, això depèn una mica també del tema de l'esquema que vulguis portar, però jo portaria un lateral dret. Perquè jo Capó no, crec que no és lateral dret, no és ràpid com per estar allà amb un lateral dret.
Un central dretà que tanqués com a lateral dret, no?
No, un lateral dret, no? Perquè només tenim a Òscar Rubio. I Òscar Rubio té 35 anys, també. I que jo un lateral dret sí que portaria. I clar, ens fa falta potser algú al mig del camp que pugui treure pilota, que pugui organitzar bé. I si ja portes un davanter que marqui gols, ja, perquè vols més.
Això crec que serà... Estarà la carta dels Reis dels 22 equips de la Lliga Smartbank.
El problema seran les fitxes, perquè jo crec que serà... Com a molt podràs portar un o dos jugadors per tema fitxes.
Sí, tema fitxes i fins i tot també aquí un punt de realitat econòmica, no? Perquè al final...
Sí, límits a part de realitat econòmica, límits a la final, no?
Sí. Sergi, volies dir la teva?
Sí, abans t'havia promès unes quantes dades, te les vaig a donar ara perquè respondran una mica a la pregunta de quines posicions reforçaria jo. El Sabadell, si no m'equivoco, és l'equip que més gols ha encaixat de la Lliga, empatat, no sé si em sembla que estaven l'Albacete, Les Palmas i el Castelló, en diria que estaven tots empatats.
Diria que era el Cartagena, que hi va rebre dos, per tant ara seria el Cartagena, però de seguida...
O dels que més.
Sí, això seguríssim.
Després hi ha una altra dada que per mi és la més important. És que donaríem per fer uns quants informes, Pau, a l'Hotel César, tots aquests números.
Més agafant idees per demà.
El Sabadell només ha estat capaç de deixar la porteria a zero en tres ocasions, que va ser quan va enganxar aquella dinàmica de 7 punts de 9. És a dir, que ara fa, si no he comptat malament, 11 jornades consecutives que el Centre d'Esports no deixa la porteria a zero. Som la dels equips que més xuts hem rebut. De l'últim rànquing que havia mirat jo, només per darrere del Cartagena. Macai és el porter que més atura a falta dels partits d'avui, que Tomeu Nadal no sé si tindrà bastanta feina o no.
No està parant massa de moment, 0-2 guanya l'Albacete.
I després, amb el que dèiem abans de treure la pilota des del darrere, som l'equip que més passades errades fem en camp propi. Un dels rànquings que he vist que també crec que expliquen una mica això. Per tant, jo crec que els reforços han demanit des del mig camp cap al darrere. Jo crec que és més que evident que en el mig del camp ha de venir un nou reforç, perquè dels migcampistes que juguen, a mi em falta allò, un líder, un mariscal, no? Que al final Adri Cuevas és veritat que té aquest sobrenom, però per mi, quan ha estat brillant Adri Cuevas, se l'ha notat i moltíssim. Una mica allò que dèiem del termòmetre, no? Per exemple. Quan està molt bé, doncs l'equip ho ha notat.
L'altre dia però... que no va estar tan bé, tot s'ha de dir, l'altre dia que no va estar tan fi, doncs l'equip es ressenteix, això és evident. Per cert, el Cartagena pitjor equip en atac, en defensa, de la Lliga.
Defensa, és el que ha encaixat més, però sí. Bé, al final estem allà, no? Per això, el que et deia, sobretot al mig del camp i potser el central no seria una posició tan urgent, però jo crec que també a mi m'agradaria veure jugadors com Jaime Sánchez o Aleix Coc patir per jugar, que no, potser els hi costés molt més guanyar-se aquesta posició en la defensa que no pas com estan jugant ara.
Joan Rodríguez.
Sí, jo si hagués de triar alguna posició per reforçar, jo crec que haurien de reforçar la posició de central i que també pogués fer de lateral dreta. Això també un punt de vista.
És a dir, aquesta, com deia el Joan Rosso abans, aquesta posició que ocupa ara mateix l'altre dia Jaime Sánchez, Pedro Capó...
Sí, per exemple...
La zona del camp on està Òscar Rubio, també...
La posició de Jaime. Uh-huh. Clar, hi ha hagut jugades que amb el tema del marcatge no ha estat gaire fi. I sí. Això ens ha suposat rebre més d'un gol. Llavors, clar, algun central que sigui més contundent.
L'altre dia surt a la fotografia. Jaime Sánchez, de fet, del gol, malauradament per ell. No sé si algú no ha parlat de posicions on el Sabadell s'hauria de reforçar en aquest mercat d'hivern. Si voleu afegir alguna cosa més.
Jo al mig camp. jo és que penso això, penso que encara que tenim gent, com deia ell, com el Sergi, com el Mariscal, com diu l'Adri Cuevas, sí que és cert que quan ho fa bé ho nota l'equip, però són poques vegades les que està brillant. Potser ens faria falta aquí un tio així, un tio que amb visió de joc, amb... El mig camp és el que noto que encara que la defensa, té tota la raó. Perdem moltes pilotes, no són contundents. Si es reforcessin millor el mig camp, potser darrere no patirien tant tampoc.
És que no hi ha molts partits que tu dominis durant tot el partit o una bona part del partit. Llavors, quan tu no domines i tens l'equip, l'altre equip contrari, a sobre teu, al teu camp, doncs és quan em marquen gols, pues, pilotes i tal. Per això jo deia que un mig del camp organitzador que pugui moure a l'equip bé. Però, i quan deia el de lateral dret és pensant en un altre sistema, un sistema clàssic 4-4-2.
Si més no, tot fa indicar o tot fa pensar que un entrenador, quan porta 2 anys a un club pràcticament i ha treballat sempre amb aquest sistema, busca millorar-lo i no fer un canvi radical de la nit al dia. Però bé, això no estem...
No, i és així, eh? I és així, però al final els punts tens que valorar quan els guanyes i quan no els guanyes.
Això està en el cap d'Antoni Hidalgo segur i tots juguem a fer d'entrenadors, però qui millor coneix el dia a dia i els seus jugadors és el de Canovelles. Deia, Sergi, ho volies dir?
Sí, no, simplement que, per rematar-ho, que més enllà de la posició del mig del camí i del central, si hi hagués calés i Manzanera és capaç de...
Punt important, de portar... Aquest si hi hagués calés és molt important.
Sí, evidentment, però mira, el Joan Rosso abans deia que de Juan Hernández podia... que encara confia en ell i espera que pugui treure el millor de si, eh? Si és així, t'ho compro i llavors no demano per Reis cap reforç a la mitja punta. Si realment Juan Hernández no és capaç d'explotar aquí o de demostrar més nivell del que ha demostrat fins ara aquí al Sabadell, doncs la posició de mitja punta, posats a demanar, jo també t'ho diria per reforçar, Pau.
Per fer la carta als Reis podem fer aquí moltes cartes, eh? Podem posar el que vulgueu, després que es faci en realitat serà una altra cosa. Insistim, l'altre dia Antonio Hidalgo en roda de premsa, l'escoltarem, si no vaig errat, dimecres, parlar de tota la qüestió del mercat. Entrarem molt a fons aquí a l'Hotel Suís, però insistia que si ha de venir algú, que el Sabadell anirà al mercat, evidentment, i si ha de venir algú és per millorar molt la posició específica que consideri tant la direcció esportiva com el cos tècnic per aquella posició en concret. Com diem, el 4 de gener, no, Sergi? No
sí,
comença el dia
de
natural,
gener,
com a tal. És a dir, començaria el dilluns, el mateix dilluns del partit de Girona. El Sabadell ja podria acudir al mercat, tot i que estem en un punt també que si el Sabadell volgués signar algun jugador lliure, podria fer-ho perquè té una fitxa lliure. Després estem parlant de sessions, etc, jugadors que rescindeixen el contracte... 4 de gener, però com diem...
Ves obrint l'episodi Kagawa ja, un altre cop, eh?
Kagawa, sí. Està sense equip, encara diria.
Diria que també, per això no dic.
Encara viu allà a Saragossa.
Semblava que anava a venir, no? I al final...
Bé, era una de les opcions que tenia el Sabadell sobre la taula, però... Jo crec que va morir en el moment en què tu portes a Stoikov, perquè al final és un jugador que comparteix posició amb Kagawa, o hauria compartit posició, suposo, a l'esquema. I clar, aquí hi ha un punt també de pretensions econòmiques del japonès. De moment, que nosaltres sapiguem, aquesta carpeta no està oberta. No sabem què passa pel cap de José Manzanera, el director esportiu, però de moment podem deixar-ho a la nevera ben refredat i no parlar del tema Shinji Kagawa. Però bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més del tema de mercat. Algú se li havia quedat alguna cosa allà? No? Doncs si no em diu al contrari, anem a escoltar més missatges que ens arriben al Twitter amb aquesta etiqueta TP946. Que ens queden 10 minutets de programa. Estem amb aquesta etiqueta TP946 preguntant-vos des de fa una bona estona que quina nota li poseu al Sabadell en aquest 2020 per entrar en el sorteig de productes del Centre d'Esport Sabadell cada setmana. Ens deia, per exemple, l'Edu Mesa, un 9, ascens lluitant la permanència a segona A, per fi sense números vermells als comptes, un punt molt important també, que apunta l'Edu amb amb aquest ascens al futbol professional, doncs també s'acaben moltes de les angoixes dels últims anys. El Joan Fàbregas directament ens diu que un 11, li posa un 11 al Centre d'Esport Sabadell en aquest 2020. El José María acaba ho divideix per trimestres, diu el primer, la Lliga abans de la pandèmia, un 5, que van perdre molts punts que ens va costar el liderat. Segon trimestre, el playoff, un 10. El tercer trimestre, l'inici a la Lliga Smartbank, un 4. I aquestes últimes setmanes, un 6. Per tant, una mitjana de 6, un B, li posa el José María Cava. El...
exigent.
Sí, sí, el Xavier Tortajada, matrícula d'honor. L'Òscar Matas diu, per mi un 8, increïble descens en la situació que estava amb l'inici de la Lliga Smartbank. I l'inici de la Lliga Smartbank, perdó, una mica més fluixet, però remuntarem, diu. El Gerard Riera, la temporada per mi és de 10, ja que si al final del 2019 haguéssim respost on voldríem ser ara, tots hauríem dit el mateix, és un punt important, també, que diu el Gerard. El Jordi Romagosa, que estan a prop del playoff sempre, competir com a lleons després de l'aturada del playoff i superar dues eliminatòries duríssimes i matar l'equip a la final dels bitllets. I el maleducat Monxo diu, tornar a la nostra categoria natural, competir cada partit, un 10, li posa el Jordi. El Rafael Sánchez, un 10. El Drac Vermell, un 9, però tenim feina a fer. L'Albert diu, fins l'agost, un 9. A segona, un 5 raspat, és dels exigents també, o dels qui separa l'ascens de segona divisió. I el Juanfran Lara diu que un 9, que un 10 seria si estiguéssim a mitja taula ara mateix. Per tant, són tots els missatges que hem rebut a Twitter amb aquesta etiqueta TP946. I em quedo una mica amb l'argument que ens deia l'Edu Mesa. Per anar rematant, també volia parlar del tema de la gespa, que és un tema que abordarem demà a l'Hotel Suís, però parlava de l'aspecte econòmic, no? Segurament ens permet a tots plegats, quan ja deixem del tot enrere aquest 2020 i entrem en aquest 2021, mirar el futur d'una manera més optimista. Evidentment, l'aspecte esportiu és va per un cantó, però el club com a institució està molt més fort a 31 de desembre que no pas a 1 de gener.
Sí, i a més, mira, Pau, quan hi ha tots aquests conceptes econòmics, realment jo vaig més perdut que una altra cosa, perquè a mi em poden parlar aquí d'ampliació de capitals, que si capitals... No sé, et poden venir un munt de conceptes que realment...
Fons propis negatius, fons propis positius...
Sí, que no és una cosa que dominem molt, però sí que em quedo realment amb la involucració que hi ha per part de la directiva i del nou grup d'inversors, i amb les paraules que... No sé si va ser el propi Calzada o d'algun membre de la directiva, que al final va dir... independentment del que passi a nivell esportiu, que si hi hagués una debacle i l'equip acabés baixant, això no afectarà el club i econòmicament seguiran sense. Per tant, jo crec que en aquest aspecte podem estar molt més tranquils que no pas com estàvem fa tot just res, sí. Pocs anyets.
Ho va dir Calzada a la Junta. De fet, va dir que si el club, en el pitjor dels escenaris, que no el contemplaven tampoc, però si en el pitjor dels escenaris baixava de categoria, no significaria que el club estigués en perill de desaparició, de liquidació, com estava fins ara, etc etc. Qui més vol dir la seva?
Home, jo crec que des de que va entrar l'actual directiva...
Anem per pas. Joan Rodríguez, va, som-hi.
Jo crec que el que comentava, que des de que va entrar l'actual directiva... a l'aspecte econòmic ha donat un gir molt, molt important.
Uh-huh. I l'altre Joan Rosso?
Que jo volia fer dos comentaris. Que si tu baixes de categoria, això ho sabeu vosaltres millor, tu cobres un seguro per baixar, no?
Sí, el primer any.
Sí, el primer any, que llavors amb aquest seguro ja et permet poder ser competitiu a la segona B, que esperem que no. I després, per una altra banda, l'ampliació de capital ja s'ha cobert, ja no hem entrat accionistes amb els 6 milions o s'ha de cobrir encara?
S'ha de
cobrir. Potser no.
S'ha de cobrir, però l'actual grup d'inversors... És a dir, el club estava esperant encara, estava a l'espera de la xifra que li marqui el Consejo Superior de Deportes, que estava al voltant dels 7,1 milions d'euros. El Sabadell ara mateix està a prop dels 2 milions d'euros de capital social que té actualment. Llavors, aquesta diferència, que eren de 5,2-5,3 milions d'euros, és la xifra real de l'ampliació de capital, no els 6 milions d'euros. Els 6 milions ho fa el club per cobrir-se les esquenes, però l'ampliació com a tal és de 5,2-5,3. Però si, evidentment, ara tots els accionistes actuals tenen dret a subscripció de noves accions, que s'han de subscriure més abans del 30 de juny. El grup d'inversors, d'una banda, el del portaveu sabadellenc Pau Morilla Giné, faria una subscripció d'accions. El grup d'Esteve Calzada, ja va anunciar també que en faria. Per tant, aquesta ampliació de capital tot fa pensar que es cobrirà.
Vale, vale.
Això d'una banda.
Que és una dada important, que realment es pugui recolzar, perquè crec que ja s'ha fet alguna ampliació de capital al Sabadell que s'ha tingut que tirar enrere perquè no s'havia subscrit a capital.
Això d'una banda. Això ho van donar, vaja, bàsicament per garantit. No sé si volies comentar alguna cosa més, Joan, que em deies que tenies un parell de coses per dir.
No, no, aquestes dues, que si l'ampliació estava coberta o si estava paraulada per cobrir-se i que realment si baixaves tenies el segur de baixar que també et permetrà ser competitiu.
Bernard.
Jo econòmicament no tinc res a dir. No, fa 4 dies estàvem aquí amb el Japo i companyia i ha canviat molt la cosa. O sigui, no tinc cap objecció. És una gestió, per mi, excel·lent. Pel que hem viscut abans, és excel·lent.
Doncs esperem que sigui així en el 2021. Res, que em queden 4 minuts mal comptats. Demà, insistim, entrarem a fons també a l'Hotel Suís amb el Sergi Parc. Ja t'ho avanço, Sergi, avui que estàs de descans, que demà entrarem a l'Hotel Suís amb el tema de la gespa. Què li passa a la gespa de la nova Creu Alta? Rebuscant el tiquet al calaix perquè ens ha sortit, no diré defectuosa, però... Mira que teníem ganes de veure gespa nova, feia molts anys que no es canviava l'estadi i no ha acabat de sortir gens reixida.
I no saps el greu que em cansava escoltar aquestes paraules, eh? No, no el fet que demà hàgim de treballar amb això, Pau, sinó això de la gespa, perquè quan suposo que ho heu escoltat tots a la Transmi, el Sergi Garcés dient que era una catifa verda, i jo realment que he tingut l'oportunitat per algunes rodes de premsa que s'han fet allà a la nova Creu Alta de poder trepitjar la gespa, és que realment feia un goig espectacular. És que el que es veia per televisió era molt bonic i quan ho trepitjaves la gespa és que realment això és que era un luxe. I que estigui ara així, evidentment, és preocupant. L'únic que també és veritat que si mires altres camps, altres equips de segona divisió, de fet, jo crec que he vist alguna imatge d'Enduba, no dic que estigui potser tan malament com la nova Creu Alta, però tampoc tenia el millor aspecte.
És l'Enduba ara mateix.
Sí, sí. A l'estadi de Les Palmes, per exemple, a Les Palmes el van multar per com tenia la gespa. Santo Domingo, em sembla que l'altre dia, en el partit contra el Cartagena, també veia
sí,
la gespa.
Les Gaunes també estan malament, sí.
Les Gaunes estan malament. És a dir, no som l'únic equip, això no vol dir que evidentment no ens haguem de preocupar, perquè sí, i sobretot veient quin estat tenia a principi de temporada.
Algú més vol dir la seva, molt, molt breument, que ens queden un parell de minuts?
Sí, que amb la inversió que hem fet a principi de temporada és una llàstima que estigui aquests últims partits com està, la veritat.
Sí, veurem si es pot millorar o no. Joan, deies alguna cosa també?
No, que no sabia que estava tan malament. Sé que havia sentit que últimament havia empitjorat. Però...
Sí, pel que es veu és una qüestió de drenatge de la gespa, però bé. Res, que em queda minut i mig. No abordarem més qüestions perquè si no ens passem de temps. A més, avui som 4. Ha estat un autèntic plaer tenir-vos els 4. I ho remato... Va, ja sé que queden 2 setmanes, ni que sigui per tradició. Una porra del partit, del Girona-Sabadell. Primer partit del 2021.
Vinga, va, doncs...
Sergi Parc, va.
Va, un 0-1 amb gol en pròpia de Monchu.
0-1, no. Sí, correcte, que juguem sí, com a visitants a Montilivi.
Sí, sí.
Gràcies, Sergi, ens veiem demà aquí a la redacció.
Vinga, fins demà, Pau.
Una abraçada. Gràcies. Joan Rosso, va, resultat
1-2,
també victòria 1-2, que li apuntem al Joan Rosso. Gràcies, Joan, bon vespre, que vagi bé.
Gràcies i bones festes.
Bones festes també per tu. El Bernat Mosquera, què em dius?
Jo em quedaré amb l'empat, 1-1.
1-1. Un puntet a Montilivi, tampoc seria mal resultat. Gràcies, Bernat, bones festes.
Vinga, bones festes.
I el Joan Rodríguez, que m'ho remata, amb quin resultat?
Jo diré 1-2, amb gol de Stoikov i de Guru.
Doncs repetint el resultat de cosa de Joans, aquest 1-2. Joan Rodríguez, gràcies, bones festes.
Gràcies a tu, Pau, una abraçada.
Bones festes, bones festes també del Roger Benet, que us envia des del control de so, i servidor Pau Vituri. Des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Sabadell, ja sabeu que ens hi tornarem a posar el 4 de gener del 2021 amb aquest partit a Montilivi entre el Girona i el Centre d'Esport Sabadell. Aquell dia, per cert, dilluns, hi haurà Sabadell en joc per una banda i tribuna preferent just després quan acabi per l'altra. Ja us ho anunciem ara mateix. Que vagi bé. Adéu-siau.